El Cercle Artístic de Sitges té un responsable, que és en Carles Arola. Carles, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Aquesta història del Cercle Artístic de Sitges a l'Estudi Vidal ve de fa uns quants anys enrere?
Fa un parell d'anys ens vam constituir com a associació de pintors, una mica hereus d'una que havia hagut anteriorment, i vam posar el nom de Cercle Artístic de Sitges una mica per ampliar el ventall d'artistes i de gent a mans de l'any.
En Carles Arola és un home ja de trajectòria en el món de la pintura, però no sabem si de trajectòria dins també d'associacions de pintors. Ho dic per si és molt fàcil fer una associació de pintors o allò que diu més d'un que els artistes agrupats són a vegades un cau de conflictes, o no?
Bé, quan vam començar a voler-nos constituir com a associació, tothom deia això no, que no ho aconseguireu, això és impossible, que són gent bohèmia, que els personalismes, els egos... Bé, ens vam constituir i de moment som aquí i esperem que per forces anys anem tirant endavant. No és senzill, però ho hem aconseguit.
Hi ha part de raó en aquest tòpic?
Sí, no, sí? No és fàcil, esclar, hi juguen molts factors, clar. La voluntat del cercle és que tothom hi tingui cabuda, però tothom ha de saber on té, esclar. Hi ha els pintors professionals, els pintors aficionats, els que comencen, i una mica, igual que els gremis antics, diguéssim, s'ha de respectar l'estatus de cadascú, o sigui, es pot anar junts si tothom sap on està, i per tant s'ha de respectar uns certs mestres i uns certs debutants.
Suposo que aquest és un debat etern sobre, bé, aquella diferència entre no, és pintor o és algú que pinta, perquè diguem-ne que definim els escriptors com aquells que editen llibres,
sí.
I en canvi molta gent pinta quadres, però no tots són pintors, o tots són pintors.
A veure, jo penso que tothom sap on és, i per tant s'ha de respectar, doncs, diguéssim, tothom qui es defineix com a artista no deixa de ser artista, diguéssim,
en el sentit de vocació,
però clar, diguéssim, òbviament, com en tots els àmbits de la vida, hi ha el pintor format, professional i d'una trajectòria reconeguda, i la gent, doncs que pinta una mica per afició, que pot ser molt, molt bo, però bé, hi ha unes distàncies que s'han de reconèixer.
D'acord. Com comença aquest procés, per tant? En Carles Arola va picant portes, els artistes, en el fons, i es comencen a conèixer i van fent un grup cada vegada una mica més nombrós? O...
Sí, és una mica allò començar a predicar, dir, home, penso que els artistes de Sitges... Hi ha un primer fenomen, que a Sitges hi viu molta gent que vinculada al món de l'art, però que a vegades fan una vida molt, molt solitària, molt al seu estudi, a casa seva, i que no ens relacionem prou entre nosaltres, no? I aquest coneix aquell, i d'altre, també ha vingut, i d'una mica la voluntat aquesta d'anar aglutinant tota aquesta gent, diguéssim, vinculada a l'art, i que ens coneguem entre nosaltres. Aquest és el primer motiu de voler formar un grup artístic.
D'acord, perquè en Carles Arola venia d'una terra on diguem-ne, la socialització del món de l'art és més comuna que aquí, on els artistes es mouen més,
no,
o si fa o no fa tot arreu, més o menys.
Potser, diguéssim, a Sitges, com que n'hi ha més per metro quadrat, és més fàcil que es catalitzi, que cristal·litzi aquesta associació.
D'acord.
Hi ha llocs que, com que és més isolats, doncs encara és més difícil.
D'acord. O sigui que d'entrada es tractava simplement de tastar a veure si seria possible...
Exacte,
una associació d'aquesta mena.
Sí, diguéssim, un partit de contacte entre nosaltres.
D'acord, perquè bàsicament l'objectiu final és aquest. No es tracta tant allò de vendre o de trobar una sortida comercial, sinó de que els artistes es puguin trobar entre ells.
Exacte, la primera finalitat, i les activitats que volem fer van encaminades cap aquí, és parlar d'art entre artistes. És perquè jo i molts del cercle som assidus a les conferències, als actes que es fan... Però està molt bé l'erudició per parlar d'art i d'història, però a vegades es troba a faltar una mica aquell argot propi nostre, aquella manera de veure no només el quadre amb les circumstàncies històriques o iconològiques, sinó el com està fet, no? I això és un llenguatge més més propi dels artistes. No, és difícil que un altre ho pugui veure. No?
És a dir, no una qüestió tan acadèmica, per dir-ho d'alguna forma.
O potser sí acadèmica, però d'Acadèmia de Belles Arts.
D'acord.
No...
D'acord. Sí. Fins a quin punt va quallar aquesta idea inicial?
Sí.
En Carles va començar a veure de dir,
una
calla.
Mica allò, diguéssim, tothom diu sí, és molt interessant, tal, però quan estigueu
quan això coses, estigui una mica més en marxa m'ho diceu.
Exacte, això encara ens ho diuen ara, eh? Vull dir que n'hi ha que encara sembla que esperin, no se sap ben bé què per incorporar-s'hi, però bé, ja a mica els anem recollint.
D'acord, d'això fa més o menys, què, uns dos anys?
Sí.
Un parell d'anys. Esclar, és més fàcil, suposo, constituir una associació que no cercar una seu on poder-se trobar.
Bé, ja
o no.
Una mica ens hem constituït pensant en aquest llegat del Josep Vidal i Vidal, que havia sigut un artista que va morir el 1950, que ja va fer el llegat de l'estudi en Vidal, diu textualment, para estudio artístico, perquè l'any 52 l'Ajuntament ho recepciona, i estudio artístico i arxivo. Llavors sí que hi va haver uns anys l'arxiu, però com a estudi artístic, diguéssim, hem trigat 60 anys una mica doncs, a poder... que es pugui tornar a sentir l'olor d'aigua rasa.
D'acord. Per tant, la intenció final ja era aquesta?
Sí, ja era bastant aquesta.
D'acord. En qui es truca i amb qui es parla i com es desenvolupa tot aquest procés, diguem-ne, que és paral·lel al creixement de l'associació?
Bé, una mica, doncs, demanant-ho als successius regidors de cultura i en principi es va començar a restaurar i finalment, doncs, la Mireia Rossell és la que ens ha fet de la sessió, el Batlle ha fet un decret de sessió de l'espai i finalment ens hem pogut instal·lar ara.
D'acord. Quan hi va entrar per primer cop? En Carles Amor?
Jo, curiosament, així és com abans ho deies tu, que hi ha molts sitgetans que no hi havien estat mai. Uh-huh. Jo hi havia estat fa uns 15 anys, a finals de l'època junyent, a través d'una empresa de Barcelona que es dedicava a la restauració, em van demanar un pressupost i, per tant, ho coneixia, diguéssim.
D'acord, és a dir, va ser, per dir-ho d'alguna forma, el tècnic que va anar a analitzar com estava aquell espai.
Sí.
Doncs encara més veres, com estava aquell espai?
Era una mica un espai, diguéssim, aturat en el temps, molt trotinat, molt deixat, i que semblava, d'això una mica, feia una certa por, diguéssim, perquè es veia allò, les coses quietes, però molt abandonades.
D'acord, és a dir, es notava que no hi havia entrat allà.
Exacte,
des de feia molt temps. Sí. Què li feia falta en aquest espai, ja 15 anys enrere, que era necessari, per dir-ho així, si és que s'havia de fer una feina molt important o no?
No, bàsicament la de ser habitat o de ser, diguéssim, netejat, o obrir, ventilar, escombrar...
És a dir, des del punt de vista estructural estava bé?
Bé, s'havia de canviar alguna viga, s'havia de canviar alguna...
Però res greu, vaja.
Res greu, diguéssim, d'alguna manera. Ara el que hem fet és, a partir d'un taller de restauració de mobles que vam muntar juntament amb el Consorci i amb la regidoria, doncs, diguéssim, netejar els mobles, desinfectar-los i tornar-los a col·locar. Hi han més peces que han d'anar tornant, però potser farem un altre taller més endavant.
D'acord.
Hi ha moltes peces que encara no han tornat.
Perquè fa 15 anys, Carles, què hi havia allà dins?
Tots els quadres del Vidal, una sèrie de... O sigui, el Vidal havia fet allà com un museuet, diguéssim, com un Cau Ferrat II, d'alguna manera. Fet de manera molt precària, això ho hem vist ara quan ho hem restaurat.
Ara estem parlant sobretot del pis de dalt, eh?
Sí, el pis de dalt. Doncs és curiós perquè, diguéssim, els mobles són bonics, donen el seu encant, però si tu mires, són fets en fusta, de caixes d'embalatge.
O sigui, en fusta de caixa d'ous,
vaja. Sí. Jo deia que
sí?
Caixes d'ous, que caixes el meu d'ous. Pare és un terme que utilitzava.
És un terme que utilitzaves.
I doncs, tots aquests mobles, n'hi ha alguns que no, que són de cova, però alguns són merament escenogràfics.
És a dir, merament d'aparença i poca cosa més.
Sí. Una mica és el temps de la misèria de la postguerra. Clar, ell havia sigut director de Belles Arts i era un home amb una certa posició social, però clar, el postguerra era temps d'una certa precarietat.
D'acord.
Una mica com ara, fem les coses com es puguin.
Fem un petit encaix aquí, perquè a tots aquells que a vegades els corcs se les mengen els mobles, hi ha una veritable solució per això?
Bé, es pot desinfectar, diguéssim. Teòricament s'hauria de fer amb una campana al buit i posar el mop allà dintre i hi ha uns insecticides i així que es menja el porc.
Ara,
és difícil, eh?
És difícil, eh?
Sempre has de veure el valor que té el moble amb el que compensa.
D'acord, perquè aquí...
Les terres de Tarragona això ho tenen més fàcil.
I per què? Com,
perquè hi ha un tractament per les avellanes i posen els mobles dintre de la càmera. I llavors totes les cases, diguéssim, pairals i tal, acaben posant els mobles amb les avellanes. I...
D'acord, és a dir, les avellanes, un cop collides,
els fan
passen un tractament dins una cambra i és un tractament, diguem-ne, que pels corcs també serviria. I per tant, fiquen la calaixera dins de la cambra i calaixera arreglada.
Aquí, com que no tenim aquestes cambres agràries, costa més.
D'acord, aquí base de la xeringa i anar...
Foradet per foradet o una campana, sí.
Perquè és veritat això de lluna plena o depèn de les llunes i depèn de quan la fusta és tallada, que pot tenir corcs, no pot tenir corcs, tot això?
Jo penso que sí, perquè està clar que les fustes antigues, algunes s'ha corcat, però les altres no es corquen. La fusta, quan més moderna, allò que molta gent diu, canviarem les portes, perquè... No, perquè les que poseu noves seran més dolentes, es corcaran abans. I si en teniu una del segle XVIII, manteniu-la.
Sí, és millor fusta.
Sí. Té una altra... està tractada amb més carinyo.
Entre altres coses, suposo, perquè ara tot és pasta polvoritzada i premsada, no? La majoria de casos.
Però inclús la fusta massissa no és com la fusta.
D'acord. Aquest terra del primer pis de l'estudi Vidal també és el terra original, aquest terra de fusta...
En principi és com l'original.
És com l'original.
Suposo que en aquesta darrera restauració haurien canviat bastantes fustes. Ara mateix no t'ho sé dir.
D'acord, però fa impressió d'un terra molt ben que es manté i molt ben conservat, no? Per tant, tota la feina gran, per dir-ho així, llevat de la que es pogués fer en el seu moment, s'ha fet per poder encabir-hi, diguem-ne, les instal·lacions o la seu del cercle artístic.
Sí,
la neteja, tot el que s'ha fet, ha estat obra dels darrers mesos?
Es va fer aquesta... El que són obres es va fer...
En època de fa...
A darreries del darrer mandat.
Sí.
I quan em va dir que ens ho cedien, doncs inaugurem en 3 setmanes, perquè aquestes coses més val... dir que no deixar passar el temps, i votant en 3 setmanes d'alguna manera vam arreglar els mobles o els quadres i tot aquest.
D'acord, i es va fer, diguem-ne, neteja general de tot el que és l'estudi Vidal. Què s'hi ha de fer allà, en quins horaris, com... És a dir, aquelles persones que ara haguessin anat a l'estudi Vidal i van veure l'espai expositiu a la planta baixa, van pujar al pis de dalt, van poder veure totes les instal·lacions i pensin, bé, quins horaris, com funcionarà això?
Bé, això... Una mica farem el que els socis o el que la gent vulgui. Vull dir, que la idea és donar-hi el màxim d'activitat i el màxim de contingut. Per tant, des d'una mena d'estudi col·lectiu o de tallers, una mica semblança de lo de Sant Lluc o del Cercle Artístic de Barcelona, que és una mica el model.
Sí.
O sigui, des de poder fer dibuix al natural, tenir models si podem i ja buscarem formes imaginatives per aconseguir-ho, des d'estudi col·lectiu, diguéssim, a punt de trobada, de tertúlies, de presentacions de llibre, de coses de petit format, recitals o lectures, és una mica oberta a lo que la gent ens demani.
Perquè,
més enllà dels propis socis, tothom que tingui alguna proposta per fer l'estudiant Vidal, doncs, està obert.
Perquè fent referència al Cercle Artístic de Sant Lluc o en altres centres d'aquesta mena, què s'acostuma a fer? Quina programació acostumen a fer? I fins a quin punt, diguem-ne, en l'època actual que estem, es pot pensar en una certa programació a la manera d'escoles d'art, per dir-ho així.
Bé, els cercles artístics tenen la gràcia, diguéssim, que no està en una escola d'art, que diguéssim que també alguns fan unes certes aules i tal, sinó que és un estudi col·lectiu i, per tant, del que aprens és del que pinta al costat, del comentari, de la manera de fer de l'altre.
És a dir, una cosa molt pràctica.
És tan només enriquidor que el propi Belles Arts, que en definitiva també aprens més dels companys, diguéssim, i de la comunió artística que hi ha allà, que no pas de la classe magistral.
D'acord, és a dir, res que es plantegi com un curs estructurat.
No, en principi no és un curs estructurat, sinó que és això, una forma de treballar més o menys que estàs en contacte amb els companys.
D'acord, perquè alguns dels pintors que esteu en el cercle artístic heu fet de mestre en algun moment, suposo que en alguna ocasió, qui més qui menys, ha fet classes de dibuix o de pintura amb algú, no?
Jo vaig fer classes tant ensenyament reglat com acadèmies de dibuix. Però aquí la voluntat, en principi, no és tant de fer classes, sinó això, diguéssim, entre els companys doncs, treballar conjuntament i bàsicament, si podem aconseguir tenir model. això ja buscarem la manera de fer una crida, a veure qui... És un tema que no està del tot resolt, però a veure, penso que es podrà aconseguir tenir model un dia a la setmana o això.
D'acord. Fem una qüestió estadística, perquè, com que no sabem si algú ens ho podrà dir o no, o sigui, amb el pas dels anys potser ho podrem saber, quants pintors hi ha Sitges?
Bé, jo que tingui, diguéssim, fitxats, per entendre's, o sigui, que sàpiga que han tingut alguna relació amb Sitges, tinc 600 noms. De gent que ha passat per la Fira d'Art, gent que ha passat per aquí i per allà, diguéssim que vas prenent nota.
D'acord.
600 persones...
De gent que o bé està establerta o hi ha posat els peus o ha exposat...
Aquests
o...
són que han passat.
Que han passat.
Han passat per Sitges o que han deixat algun...
D'acord.
Suposo que a Sitges hi deuen haver-hi unes 70-80 persones que serien... diguéssim, vinculades, o sigui, serien possibles socis.
Per d'acord, dir. D'acord, perquè el que està clar és que el divendres hi havia una xentada.
Sí, a mi em va sorprendre.
A l'estudi Vidal, i bona part d'aquella multitud eren pintors i artistes.
Sí, pues, jo vaig estar molt content de l'escalf i de que tantes i tanta gent doncs, que s'apropés a veure la inauguració, i especialment també agrair la presència de les entitats, diguéssim, del carrer d'en Bosch, no? Del grup de sol·licitants, de la Fundació Stanfield, tota aquesta gent que anem congregant en el carrer d'en Bosch, una sèrie d'entitats vinculades al món de l'art que també penso que a la llarga tindran una certa importància en el conjunt.
Segurament per aquest vincle entre artistes consagrats o artistes que s'han pogut moure dins l'àmbit professional i artistes o bé que comencen o bé que en tenen tota la vocació, no? Que a vegades són dos mons que no acostumen molt sovint a relacionar-se entre ells.
Penso que és
no?
La principal repte dificultat, el repte que hi ha és diguéssim que convisquin amb una entitat aquests diferents nivells, i a mi m'agradaria aconseguir-ho. No és fàcil, però penso que diguéssim que si tothom i col·labora, podem aconseguir-ho.
D'acord, perquè quan a en Carles Arola li deien no, que no te'n sortiràs, que no sé què, per què li deien això?
Bé, suposo perquè exactament es fa una mica difícil de dir-ho, però suposo que ja sí, és complicat, però penso que al final
amb els... Però una qüestió de personalitats, de...
Bé, és difícil, però jo sempre penso que amb el diàleg, amb una transparència democràtica, és a dir, que al final la majoria és la que s'imposa, i amb el diàleg no hi ha res que no es pugui aconseguir. Per tant, a partir d'aquesta base penso que mica en mica tothom tindrà que voler, tothom s'hi podrà anar a vincular.
Fins a quin punt ha tingut importància aquest local? Per acabar, no sé si sí, dir, sí. Mira, això va seriosament, anem de veritat i aquest és el local.
Fins ara, aquests dos anys ha sigut una mica un cercle virtual, podríem dir, potser, més de les xarxes i presència, diguéssim, ara ja tindrà una seu física, la veu, que la gent veu que es pot tocar, per entendre. Mm-hmm. I això ens permetrà créixer més i fer més activitats.
Què li demana l'Ajuntament al Cercle Artístic i què demana el Cercle Artístic a l'Ajuntament?
Bé, nosaltres, amb la cessió de l'espai, en principi, doncs ja ens sentim molt, molt, molt contents. L'altre dia ho deia, doncs, això és, d'alguna manera, és el que demanàvem. Nosaltres som una associació que hem nascut ja en temps, diguéssim, precaris, que no hem viscut de la subvenció, per tant ja no hi comptem, perquè com que no sabem quan la cobraríem, doncs ja no n'hem demanat. O sigui, amb l'espai, de moment, ens conformem.
Mm-hmm.
I d'alguna manera no és que l'Ajuntament ens ho demani, però bueno, hem estat en converses, però diguéssim oferim tot el nostre suport per vincular o per diguéssim tot el món de les arts visuals, de les arts plàstiques de la vila de Sitges i de fora, diguéssim, tindrà una certa vinculació i una certa difusió de tot el que es faci a Sitges i assessorament per tot el que vulguin, diguéssim, doncs nosaltres podem aportar els nostres coneixements, la nostra experiència en tot aquest camp. I també penso que els pintors, bueno, els artistes, tenen a Sitges un pes també econòmic, és un motor de l'economia i un motor en quant a representació de Sitges, doncs, o diria el món, i les arts plàstiques han de recuperar una mica aquest paper també que havien tingut fa uns anys i que potser últimament que s'ha diluït una mica, però hem de recuperar una mica el protagonisme, doncs, a ser un referent en el món, diguem.
La sessió per quan és?
En principi és la sessió per un any, renovable 4, com un contracte de lloguer qualsevol.
D'acord, és a dir, no és una sessió allò a 5, a 10, sinó any per any?
Sí, en principi això és vinculat a les activitats que fem, és a curt pas, però bé, ja anirem renovant.
Amb el compromís d'anar renovant. Els artistes estan notant la crisi?
Sí, com tot el
sector. Si és tema recurrent, o com que molts artistes ja saben el que és viure en un estat permanentment de...
Exacte, jo diria que diguéssim, l'artista d'alguna manera ja està previst aquestes coses, no és que ens hagi agafat del tot per sorpresa, diguéssim, potser hi ha col·lectius que vivien més confiats i per tant l'element sorpresa és més fort. Nosaltres, com que no tenim nòmina, no tenim, doncs d'alguna manera, bé, que si s'allarga molt al final acabarà molt, però d'alguna manera ja està més o menys previst, doncs, que hi ha alts i baixos, i bé, en aquest sentit ens afecta més, tot i que no es ven, òbviament no es ven.
D'acord, perquè un artista és autònom,
sí, clar,
l'autònom cotitzarà més d'aquí 4 dies.
Això, bueno, i a més a més...
I a l'IVA?
L'IVA fa uns anys, fa 10 anys, l'obra d'art estava exempta d'IVA, que va pujar al 7%, i ara serà el 21%. Per tant, aquí l'increment és brutal, i com a autònoms també passem de la retenció del 17 al 20, al 25.
El 19 o el 21, més o menys.
O sigui, que la pallissa fiscal és molt greu.
El divendres es parlava d'això, o feia més il·lusió?
Feia més
il·lusió a l'estudi.
S'ha
sí. Obert amb una exposició del col·lectiu d'ara, són, em sembla que ens deien Carles Arola, 27 de 32.
Sí, de 32 o 35 socis.
De 32 o 35 socis.
Hem exposat 27. Sí.
D'acord, aquesta exposició estarà oberta fins...
Fins a final de mes, fins a finals de juliol.
D'acord, sí. I la intenció hem de suposar és que aquest col·lectiu que es vagi ampliant...
Sí, cada dia doncs, a l'Estudi Vidal passa algú i per fer-se soci anem creixent dia a dia i suposo que doncs, al fer coses encara anem creixent més.
Per tant, les persones interessades, el que més se'ls pot dir és que passin per l'Estudi Vidal directament?
Sí, passin a les tardes, està obert cada dia de 6 a 9, els caps de setmana també al matí de 11 a 1 i si no, doncs el correu electrònic cercleartisticdesitges@gmail.com doncs també poden escriure això, o bé via Facebook també són bastant presents.
D'acord. Previsions de futur, si és que algú s'ha dit, bueno, i ara què? Ara que hi ha la casa, la més immediata, quan arriba la tardor?
Sí, al setembre, suposo, tenim un parell de presentacions de llibres d'una noia que és il·lustradora i presentarà el seu llibre, que va presentar a Barcelona ara just fa 3 setmanes. Alguna lectura poètica amb unes il·lustracions també. I bé, anar-hi donant contingut en aquest sentit.
Mm-hmm. Sí. I ja que aprofitem que tenim en Carles Arol aquí, en Carles haurà de fer el mural de la nova residència.
Ah, sí? Sí, va fer un concurs i bé,
d'acord,
vaig guanyar.
Un muralista, que no se'n diuen trobar massa de muralistes tampoc?
No és massa freqüent.
No és massa freqüent.
I penso que és d'aquelles coses que són pocs, o sigui, si en fossin més, es posaria més de moda.
D'acord, perquè un mural de quan serà aquest?
Doncs, em sembla que són 1.500 metres quadrats, em sembla.
1.500 metres quadrats?
Sí, és que això dels murals passa una mica com allò del taulell d'escacs, que esclar, quan multipliques són molts metres.
D'acord.
Sí, sí.
Però suposo que per tenir la concepció visual d'un mural de 1.500 metres quadrats, vaja, no deu ser feina fàcil, eh?
O sigui, el canvi d'escala és important.
Quan és important, no?
Mural és una altra escala. En aquest cas hi ha l'avantatge, diguéssim, que és a peu pla, podríem dir, perquè clar, és dificultat afegida quan estàs 12-15 metres d'alçada.
És un mural molt llarg?
És molt llarg, sí, molt llarg, però diguéssim, toca tot ell a terra, per tant té 6 o 8 metres d'alçada, però per la resta, diguéssim, vas a terra.
D'acord, per veure la perspectiva haurà d'anar ben lluny, en Carles Arola, suposo.
Pues clar, quan estàs pintant a dalt, la perspectiva és molt propera.
Clar,
no pots fer el pas enrere.
Està clar, evidentment.
Pintors,
no es pot anar enrere dalt d'una escala, eh?
Si caus dalt a baix del vestit.
Quan es començarà aquest mural?
Suposo que la temporada que ve encara. No,
d'acord, d'acord. 10 i 44 minuts, el Cercle Artístic de Sitges ja té seu, i és l'Estudi Vidal, n'hem parlat amb el seu president, en Carles Arola, i ja ho saben, aquelles persones interessades, aquells aimants de l'art pintors, poden passar per l'Estudi Vidal i apuntar-se ja i engruixir aquesta llarga llista de pintors que de ben segur en els propers anys tindrà el Cercle Artístic de Sitges. Carles, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Gràcies.